Molt bé, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple ordinari d'avui dia 27 de novembre. Bé, abans hem dit comissió informativa perquè s'ha explicat doncs, un punt que hem d'entrar per urgència, que és el punt de l'aixecament de reparament i aprovació de revisió de preus i de despesa per la continuïtat del contracte mixt de la gestió de les depuradores i del servei d'enllumenat públic exterior. Hem de votar l'urgència, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor i 2 abstencions.
Molt bé, doncs ara sí que passaríem al primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? Es pot aprovar? Passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions. D'alcaldia de la número 884 a la 994, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 13 d'octubre a la del 3 de novembre, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, de la número 7 a la número 9, d'Acció Social i Comunitària, de la número 89 a la número 103, de Governació, de la número 134 a la 158, d'Hisenda de Finances i Contractacions, de la número 456 a la 473, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la número 35 a la 52, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la número 118 a la número 157. Doncs ara passaríem a donar compte del punt 3 i 4. En tot cas, faríem la defensa, bueno, s'explicaria conjuntament aquest donar compte. El 3 és donar compte de l'informe d'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre del 2023 i el quart punt és donar compte de l'informe sobre morositat i període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2023. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tothom. Bé, en aquest cas, senyor alcaldessa, primer faria un comentari del punt 4 per la llei de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials i després de l'informe d'execució pressupostària. Si repassem una mica els diferents organismes autònoms, societats i fundacions, ens mantenim en la mateixa problemàtica que teníem l'informe del segon trimestre, on l'Ajuntament, en aquest cas, està per sobre dels 30 dies de pagament mig a proveïdors per la problemàtica que després en altres punts d'avui de l'ordre del dia aixecarem els reparaments, sobretot de depuradores i serveis ambientals per al pagament d'aquestes factures per un tema administratiu que després ampliarem. També hi ha el concepte d'energia, de l'augment d'energia i de l'aprovació de la despesa per fer front a aquests augments de despeses de l'activitat. I després també tenim que l'Escola de Música, en aquest cas Vallgenera, i el Patronat Municipal d'Esports també passen de 30 dies i només és Xarxa de Cultura i Museu de Valls els que es mantenen per sota dels 30. El Pius, tot i estar en 65, que per l'històric que tenim són números bons, també es manté per sobre dels 30 per la qüestió estructural que ja sabem. Per tant, tret de les casuístiques noves de tot aquest grup de factures que són d'un import molt elevat, la resta es manté en la seva línia i treballem per tornar a la línia dels 30 dies, que és el que ens toca en el que seria Ajuntament i organismes autònoms. En referència a l'informe d'execució trimestral, els objectius d'estabilitat pressupostària continuen estant suspesos, ens torna a marcar un ràtio d'endeutament viu baix que no és real, perquè en aquest cas l'Ajuntament està per sobre d'aquest 23,5, però com que és l'àmbit consolidat en tots els organismes autònoms i SAMS, en aquest cas Pius Hospital, és el que ens ajuda que l'endeutament sigui baix. Hi ha tota la revisió de la informació que es disposava de moviments de personal. Recordem que tots els moviments de personal es fan per decrets o per juntes de govern, que també es pot fer un seguiment oportú de tot el moviment que hi ha. I hi ha els indicadors pressupostaris, doncs, que d'acord amb l'execució del tercer trimestre, doncs, estan en la seva línia esperant a poder acabar l'any i fer una execució el màxim possible del pressupost que teníem per aquest 2023.
Senyor Juan Felipe.
Buenas tardes, gracias alcaldesa. En nuestra intervención trataremos conjuntamente el punto 3 y 4 del orden del día. En el informe de ejecución presupuestaria, informe sobre morosidad y pago a proveedores, haremos un breve análisis del tercer informe trimestral del ejercicio 2023. Nos centraremos en 5 aspectos que a nuestro entender son los más relevantes por su repercusión. Pies hospital, personal, ayuntamiento y organismos, ejecución de inversiones, pago a proveedores y contrato de servicios. Sobre Pius Hospital, cada trimestre les transmitimos nuestra preocupación por la política de personal que tiene en práctica el Departamento de Recursos Humanos del Pius. El alto número de altas y bajas en la plantilla da que la gestión que se realiza no es la adecuada. En este tercer trimestre han sido 139 altas y 125 bajas, de las que 4 son voluntarias. En el ejercicio 2020 se contabilizaron 44 bajas voluntarias. En este ejercicio 2023 llevamos 21. Se puede comprobar que algo falla y no se ponen los medios adecuados para revertir tal situación. ¿No creen que se debería analizar en profundidad esta situación para que los profesionales opten por quedarse y no tener que marchar para buscar una mejor estabilidad laboral y profesional? ¿No lo creen? Nosotros sí. ¿Tanto les cuesta tomar esta decisión? Observamos también altas y bajas en el informe de intervención del tercer trimestre del 2023 en la variación del personal de Vallenera. Tiene 8 altas y 4 bajas. En el segundo trimestre no se tuvo información de personal que integra la plantilla de la Administración General del Ayuntamiento y resto de sectores policía local, bienestar social, educación. Tampoco nos dan información de altas y bajas de estos departamentos del Ayuntamiento. En este tercer trimestre estamos en la misma situación. ¿A qué se debe esta desinformación? ¿Tienen alguna explicación que puedan justificar tal situación? Nosotros creemos que no. Se puede detectar con lo que sucede la falta de trabajo y toma de decisiones a los responsables del departamento. Les pedimos que se centren y gestionen. En pago a proveedores, en el primer trimestre del 23 era de 41,37%. En el segundo, de 59,42%. En el tercero, de 59,65%. El incumplimiento es debido a que el ayuntamiento está en 57,11%. La Escuela de Música, 50%. Vallenera, en 46,14%. Patronat de Sport, 62,13%. Y Pius Hospital, 65,28%. Por lo que se puede comprobar, seguimos incumpliendo, y no solo por el Pius. En relación a las inversiones plurianuales e inversiones del ejercicio 2023, Intervención informa que su ejecución está en un porcentaje muy bajo, que se formalizó el préstamo para inversiones de este ejercicio y solo se ha gastado de este 60.000 euros debido al excedente de tesorería. Sobre este punto, comprobamos que la dinámica en ejecución de inversiones será igual que en años anteriores, baja o muy baja. Su histórico así lo dice. No están arrancando muy bien esta nueva legislatura, por lo que les pedimos que se centren. Pero queremos recordar los números que han conseguido desde el 2019 al 2022. Sí, sí, se lo repetimos cada trimestre, pero es la situación que tenemos y es nuestro deber recordarles que tienen una asignatura pendiente en inversiones plurianuales e inversiones del ejercicio. En inversiones programadas en el 19 tenían 2.400.000, solo ejecutaron el 18,77%. En el 20, 3.300.000, se ejecutó el 32,51%. En el 21, 7.500.000, solo el 13,51%. En el 22, 5.200.000, el 26,35%. Para finalizar, les recordamos que en septiembre del 2021 terminó el contrato de servicios medioambientales y recogida de residuos. Estamos a 27 de noviembre del 2023, seguimos en prórroga, está también en la misma situación la depuradora municipal, el iluminado público, el transporte urbano. ¿A qué esperan? ¿Cuándo se licitarán estos nuevos contratos? Aparte de todos los mencionados, tenemos también en prórroga el SAT, Servicio de Atención Domiciliaria. Este fue denunciado por Fundación Vilanío durante el ejercicio 2022. Esta situación llevó a Fundación Vilanío a cerrar el ejercicio 2022 en negativo. ¿2023 terminará también en negativo? Gracias.
Moltes gràcies. Passarem al punt cinquè, que és el nomenament de representants de l'Ajuntament de Valls a la Fundació GINAC. En aquest cas, cessa la regidora, la senyora Laia Castells, I el nomenament seria per la regidora Débora Fernández. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Setze vots a favor i cinc abstencions.
Doncs passem al punt 6è, que és la inadmissió d'una sol·licitud de bonificació del 95% de l'IBI, activitat econòmica declarada d'especial interès o d'utilitat municipal. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, en aquesta proposta el que l'informe tècnic ens proposa que prenguem com a ple és la inadmissió d'una bonificació sobre el 95% de la quota de l'IBI d'acord amb un criteri de bonificació que permet la llei de l'Estat i que vam incorporar i que sobre una activitat econòmica sempre i quan el ple la declari d'especial interès o utilitat municipal. En aquest cas, l'informe tècnic ens marca que la petició de sostre cívic sobre la petició d'aquesta bonificació del 95% sobre els 13 habitatges que té la cooperativa a la plaça Jaume I, doncs no compleix els requisits. Bàsicament perquè, com diu bé la bonificació, s'hi ha de realitzar una activitat econòmica i en aquest cas, amb la informació de què disposa aquest Ajuntament, no es pot justificar que l'activitat que fa la cooperativa de lloguer d'aquells pisos pels seus socis sigui una activitat econòmica. Per tant, no es pot denegar perquè no ha passat el filtre per poder tenir aquesta bonificació i, per tant, d'aquí la paraula d'inadmissió de la petició.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció, senyora Ibarra?
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres no podem fer altra cosa que votar a favor de la inadmissió. I no podem fer altra cosa perquè tècnicament se'ns explica en l'informe que s'adjunta doncs, en aquest punt que, com bé ha explicat el regidor, tècnicament doncs, la causa que podria fer que es podessin acollir sostre cívic en aquest cas en aquesta bonificació seria que si desenvolupés una activitat econòmica en aquests habitatges, en aquest cas, en aquestes finques on, pels quals es demana aquesta bonificació. Però realment en aquestes finques no s'hi realitza una activitat econòmica, sinó que són les mateixes finques, els mateixos pisos l'objecte de l'activitat econòmica. Per tant, és filar molt prim, però realment és així. Per tant, no podem fer altra cosa que votar a favor de la inadmissió, però, evidentment, conscients de la bona tasca social que fa Sostre Cívic i de la voluntat que tenia també aquest Ajuntament i de l'Agència Catalana de l'Habitatge quan es va signar a tres bandes el conveni per aquests habitatges, doncs estem convençuts o volem pensar que aquest govern buscarà la fórmula d'intentar, doncs, d'alguna manera compensar doncs, l'import d'aquests impostos que no es poden bonificar i compensar-ho d'alguna altra manera. Gràcies.
Per part de la CUP, senyora Montalà.
Bé, de manera molt breu, avançar-los que nosaltres també votarem a favor d'aquest punt. Per una qüestió de coherència, doncs, vàrem votar a favor de l'aprovació d'aquesta ordenança. En tot cas, si l'objectiu de l'ordenança doncs, ha de ser promocionar noves fórmules com pot ser el sistema de cooperatives d'habitatge, una manera de sistemes alternatius per tal de tenir dret a un sostre digne, ús i ens emplacem a revisar aquesta ordenança de cara a l'any vinent. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox. Hi ha alguna intervenció, no? Senyor Barberà.
Sí, només reafirmar la nostra aposta per diferents modalitats en la creació d'habitatge, no? El centre històric i fora del centre històric. En aquest cas, cal recordar que aquest Ajuntament, tots conjuntament, vam subvencionar aquesta acció de sostre cívic d'apostar per aquests edificis en el seu moment en l'oportunitat que li va dir del tanteig i retracte, va rebre una subvenció de 60.000 euros d'aquest Ajuntament. I l'altra cooperativa, que també ha apostat pel centre històric i sobre béns patrimonials, ha rebut una subvenció de 115.000 euros. Per tant, a part de la bonificació de l'IBI que podem treballar, si és que alguna de les bonificacions, recordem que és una llei estatal i que ve marcada pel seu marc estatal i que no pots marxar d'allà, tens uns marges. En temes d'habitatge, recordin que amb les ordenances ja van posar el màxim possible en aquest sentit per promocionar els petits empresaris i promocionar l'habitatge social, però que aquest govern hi ha apostat fortament perquè això són 175.000 euros en dos o tres anys. precisament per la creació d'habitatge de cooperatives.
Moltes gràcies. Passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 20 vots a favor i una abstenció.
Doncs passem al setè punt, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit 1-2023 del Patronat d'Esports. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, després d'un modificat de pressupost que va passar pel ple precisament perquè el Patronat Municipal d'Esports, per fer front a aquests més de 46.000 euros que hi havia pendents de major despesa d'electricitat o de subministraments d'electricitat i de gas, a partir del romanent que tenia el mateix Patronat d'Esports, ara el que ens toca és fer reconeixement extrajudicial de crèdit. En l'informe, la gerència i les responsables del Patronat Municipal d'Esports ja expliquen la situació. En aquest cas es va fer una reserva de despesa per pagar la despesa prevista tant en electricitat com en gas, la fluctuació, tot i tenir contractes amb la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis, ha sigut alta i, per tant, han arribat més despeses de les que hi havia previstes. A partir d'aquí es fa servir el moviment del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que té el Patronat d'Esports per fer-hi front. Però ara el que fem, ara que ja tenim els diners activats, el que fem és reconèixer que aquesta despesa no ha tingut ni l'aprovació ni la intervenció o el control de la intervenció, que es fa a posteriori d'haver-se fet la despesa, però en aquest cas és necessari pagar-la. El Patronat Municipal d'Esports en aquest cas tenia romanent líquid de tresoreria per fer-hi front i el que fem és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció?
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. El reconeixement extrajudicial de crèdit és una eina per pagar factures que no s'han pagat en forma i temps que correspondria. Pot haver-hi diferents causes i ara mateix no entrarem en això, però és evident que les factures s'han de pagar. Ara bé, sí que els volem fer una reflexió, i que ja els hi hem fet altres vegades, i és que anem tard amb la col·locació de noves energies en els equipaments municipals, i especialment en els esportius. No hi ha dubte que l'increment del cost de l'energia ha estat en els últims mesos molt elevat. Si s'hagués previst la instal·lació d'aquestes energies renovables, l'estalvi hauria estat considerable i potser en aquests moments no hi hauria un sobrecost. Per tant, els demanem que actuïn amb rapidesa i contundència i que les bones intencions que van demostrar tant en la votació de la nostra moció referent a la lluita contra els efectes de canvi climàtic com el pacte d'alcaldies pel clima i l'energia no sigui només això, una declaració d'intencions. En aquest punt, el nostre grup votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gea. Per part de la CUP, senyora Montalà.
Sí, gràcies. Nosaltres votarem en contra també per coherència, perquè el mes de setembre ja vam manifestar-nos doncs, en contra d'aquest punt, ja que entenem que es podien haver aplicat mesures correctives per tal de reduir la despesa d'energia, com ja fan molts ajuntaments i que ara mateix no tornarem a repetir perquè ja ho hem repetit moltes vegades. L'objectiu final no és reduir només la despesa al Patronat Municipal d'Esports, sinó al conjunt d'organismes autònoms de la ciutat i a l'Ajuntament també. Alhora, volem aprofitar aquest punt per anar una mica més enllà, ja que durant molt temps s'ha culpat que la manca d'usuaris del patronat del fet de que no sortissin els comptes. Però tanmateix, a dia d'avui, el patronat està al límit de la seva capacitat, és a dir, que no es poden donar d'alta noves persones com abonades fins que alguna no es doni de baixa. Tenint en compte que actualment només presta servei a unes 3.000 persones de 25.000 vallencs que hi podrien accedir i si sumem la quantitat de gent que ve d'altres pobles i comarques, doncs encara és pitjor aquest percentatge. I a més, la quota del patronat ha augmentat 3 euros des del mes de novembre per totes les abonades. I tot i així, tampoc surten els comptes. Així doncs, potser l'anterior casuística no era la causa real de que no sortissin els comptes. Així doncs, com avançava, de la mateixa manera, per coherència amb anteriors intervencions, votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Montalà, per part de Vox. Primera intervenció, doncs, senyor Barberà.
És que la intervenció que ha fet ara la portaveu del grup municipal a la CUP és una mica greu. Pensar que hem passat una Covid i que els comptes no han sortit per altres coses em sembla que és una mica de... No sé, potser m'equivocaré si dic alguna paraula, per tant no en dic cap més. Crec que no és coherent. Almenys no podem estar d'acord amb aquesta coherència. Després vostè parla del Patronat d'Esports dels seus socis. els que tenim els nostres fills que estan fent esport o patronat d'esports, sabem el que paguem pels vestidors i pels usos i sabem el que costa. I per tant, no és només els usuaris que paguen una quota, sinó que el patronat d'esports, en aquest cas, dona una dinamització a l'esport, a les entitats associatives esportives, molt important, les instal·lacions. Tota aquesta política fa que cada vegada hi hagi més clubs, més peticions d'equips, més peticions de pistes, més demanda que el patronat amb èxit l'està oferint. Per tant, jo crec que s'ha de vigilar una mica quan es parla, perquè realment el patronat d'esports vam haver d'ajudar-lo molt precisament per la inactivitat que havia de fer per la Covid. Després està claríssim que el patronat d'esports està enfront, com totes les altres administracions i com els altres municipis que han hagut de pujar els impostos, una bestialitat. Perquè la vida, el ciutadà, se sap que li ha pujat més d'un 16%. Les nòmines no han pujat això, però també han pujat. Les despeses, alimentació, hi ha tota una sèrie de despeses a les que hem de fer front com a administració pública. Si no ens ho veiem des d'aquest ple com una mica de responsabilitat i de racionalitat a la sostenibilitat que hem de donar a aquest Ajuntament perquè faci més activitat d'una manera sostenible econòmicament per no carregar més els impostos dels ciutadans, doncs hauríem de mirar què diem. Estem parlant de que al patronat d'esports li van quedar 46.000 euros de pagar d'energies que els ha tret del seu romanent líquid de tresoreria, que és els seus sobrants perquè d'altres partides n'hi van sobrar. Per tant, la generació d'aquests 46.000 euros no és un problema. El problema està en la tramitació administrativa d'aquests. L'altra cosa és que durant aquests anys, i ara ja amb consolidació i amb la revisió de les quotes i actualització de les quotes, segurament el patronat d'esports s'ha d'estabilitzar no per la part de socis, que es finança per si mateixa, sinó per tot el suport que donem a les entitats esportives. I això m'ho hauran sentit dir més d'una vegada. Com més clubs tenim, com més amunt estan classificats, com més equips hi ha, com més tenim més esport a la ciutat, tenim més prevenció de salut, també tenim més educació preventiva de salut i d'equips, de formació, etc. Però això també ens costa més a tots. I és una aposta política, que la gent faci esport a la ciutat i faci activitat esportiva. Per tant, no enfoquin només els socis, perquè hi ha les entitats i després hi ha les línies de subvenció a les entitats, perquè moltes d'elles tenen una important subvenció o proporcionalment una important subvenció pel seu manteniment i per la seva activitat. Per tant, el patronat d'esports no és la persona que va fer servir l'elíptica allí, és quatre vegades més que aquella persona en global.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.
Passem al punt 8, que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Valls per la realització de les obres a l'escola a l'Àdioms i als Baltis. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Fent una mica l'històric, que molts de vosaltres ja coneixeu la casuística d'aquests dos centres, de les obres d'aquests dos centres, però per posar una mica en context, comentar que el 10 de novembre del 2020 es va signar un conveni amb el Departament d'Educació per tal de fer diverses obres tant a l'escola L'Àdioms com a l'escola Baltasar Segur, actualment els Baltis. A l'escola L'Àdioms les obres a fer eren la casa del conserge, la substitució de la caldera de calefacció i als Baltis també la casa del conserge, la cuina, una cuina nova, menjador i la millora d'aules d'educació infantil. Tot això tenia un pressupost de 485.000 euros, dels quals amb el primer conveni el Departament d'Educació n'aportava 456.249 amb 13. Al cap d'un temps d'haver començat les obres i amb només 3 certificacions en cadascun dels centres, es va haver de rescindir els contractes amb els adjudicataris per incompliment de contracte. Això què va provocar? Va provocar que els projectes s'haguessin de tornar a refer, s'haguessin de refer a partir del que ja s'havia fet d'obra i, per tant, tornar a definir els imports que quedava per fer per poder tornar a treure a concurs cadascuna de les obres dels centres educatius. Tot això s'ha anat fent en aquest temps i el mes de febrer d'aquest any vam sol·licitar al Departament d'Educació un nou conveni tenint en compte els nous imports i els nous projectes d'obra. Això significa que els Baltis queda per fer obra per un import de 216.000 euros, 216.278,16 euros, i a l'escola Ladioms per import de 99.494,70 euros, un total de 315.772,86 euros. I el que portem avui és l'aprovació d'aquest conveni amb el Departament d'Educació, amb la Generalitat de Catalunya, i les noves xifres serien que el Departament d'Educació es faria càrrec de 304.931,43 euros i l'Ajuntament de Valls de 10.841,43 euros, per tal de poder finalitzar les obres tan necessàries en aquests dos centres. A l'acord també facultem a l'alcaldessa per poder signar el conveni i tots els documents necessaris i que adopti les resolucions que calgui per possibilitar l'execució de l'acord.
Moltes gràcies, senyora Castell. Hi ha alguna intervenció per part del PSC?
Sí, gràcies. Avançar-los que el nostre vot serà a favor en aquest punt, conscients com són de les necessitats que tenen aquests dos centres. Hem pogut visitar l'Eladi Homs, vam poder visitar fa un any, any i mig, l'Eladi Homs, per tant vam veure en quin estat es trobaven, i no tan sols en el tema de les instal·lacions, sinó també la necessitat que tenien de recursos educatius, donat les característiques de bona part del seu alumnat, i per tant en aquest sentit també nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions també a nivell de Parlament i demanant al Govern de la Generalitat que no retirés aquest reforç dels suports educatius que necessitaven l'escola, i evidentment també sabem de les necessitats que tenen els Baltis, especialment a la cuina, i les dificultats que hi ha hagut en aquest sentit, no? I per tant creiem que és totalment necessària la signatura d'aquest conveni, i en tot cas la crítica en aquest cas no aniria al Govern municipal, més enllà de que potser s'hauria pogut agilitzar tot una mica més, però no va en el govern municipal, sinó va més destinada al Departament d'Educació, que de vegades arrossega els peus per arribar al final a fer una sèrie d'obres, d'infraestructures que són totalment necessàries per a les escoles, que són competència seva i no pas dels ajuntaments, no? I per tant, en aquest sentit, el nostre vot serà a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyora Montalà.
Sí, avui per fi esperem aprovar aquest nou conveni tan esperat i que clama el cel. La CUP votarem a favor d'aquest punt, suposa un avenç en tot aquest llarg procés que fa massa temps que arrosseguem, i celebrem que per fi puguem tirar endavant les obres de totes dues escoles, i en aquest sentit esperem que no hi hagi més entrebancs i que les obres es puguin dur a terme i acabar tan aviat com sigui possible. Així doncs, votarem a favor, farem seguiment per tal que reprengui la totalitat del projecte posteriorment, tant als Baltis com a l'escola Eladi Homs, per tal d'equiparar les condicions amb les que compten totes les escoles públiques de la ciutat de Valls. Gràcies.
Moltes gràcies, per part de Vox.
Buenas tardes. Bueno, sabemos que este asunto es un asunto importante. Se necesitan hacer estas obras en estos colegios, especialmente pues para que los niños puedan estar bien en sus instalaciones. Y simplemente quería comentar que tanto este punto como otros en los que me estoy absteniendo, que son buenos para el municipio, es simplemente porque estamos viendo que hay una deficiencia de gestión por el equipo de gobierno, y simplemente es por este motivo, aunque sabemos que son buenos para el municipio. Muchas gracias.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. En contra. Abstencions. 20 vots a favor i una abstenció.
Passem al punt 9, que és l'aprovació de la despesa per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, gestió de la deixalleria municipal, neteja viària i conservació i manteniment de les zones verdes. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Com hem llegit abans en l'informe del tercer trimestre, tant de la intervenció com de tresoreria, ens remarcava que en l'àmbit dels serveis ambientals era un dels llocs on hi havia factures pendents de pagament, tot i tenir tresoreria, tot i haver fet el servei, tot i que els tècnics van verificar el servei, bàsicament perquè no havíem donat una continuïtat, en aquest cas, al servei que va caducar ja el 8 de febrer de 2022. En aquest cas, a més, s'hi ha d'afegir que en la revisió de preus feta el 2023, de juliol a desembre, hi ha un error, d'acord amb el que expressen els informes, i per tant el que fem és rectificar aquesta revisió de preus de juliol a desembre, aprovem la diferència d'uns 63.000 euros que hem de portar de més, i ja fem la proposta de despesa tant de juliol a desembre com tot el 2024 per preveure que aquest àmbit administratiu quedi cobert fins a la licitació i adjudicació del nou plec, tant de recollida de residus com de transport, gestió de deixalleria, neteja viària, conservació i manteniment de zones verdes. En aquest cas, de juliol a desembre la despesa puja 1.541.377,83 euros i la de 2024 puja 3.082.755,65 euros, i la diferència a abonar de juliol a desembre per l'error en la revisió de preus és de 63.748,35 euros del 22. Per tant, hi ha partides pressupostàries i el que fem és adequar l'expedient administratiu per poder pagar aquestes factures i aquest servei que s'ha prestat.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, ens presenten a l'aprovació de la despesa per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, gestió de la deixalleria municipal, neteja viària i conservació i manteniment de zones verdes. Aquesta despesa forma part dels serveis que el nostre grup ha denunciat reiteradament que han vençut i que estan en pròrroga més enllà del que preveu el mateix contracte. I el que avui ens presenten és ben bé un exemple de que el paper ho aguanta tot, perquè en el punt tercer ens diu: la clàusula tercera del contracte que regula el servei descrit a l'encapçalament estableix la seva vigència fins al 30 de setembre del 2021. En el punt quart se'ns diu que la preparació de la licitació dels nous serveis comporta la tramitació d'un contracte de serveis que té per objecte les següents fases, i se'ns parla d'una sèrie d'estudis, de càlculs, de redacció del plec de clàusules per fer aquesta nova licitació, no? I en el punt cinquè se'ns diu que, atesos els terminis d'execució de tots aquests treballs que s'han de realitzar, s'ha d'aprovar la despesa per seguir prestant el servei durant un període de 18 mesos. Disculpin, però estem perplexos. És a dir, vostès el mandat passat sabien que a 30 de setembre del 2021 s'acabava aquest contracte que, sens dubte, deu ser el més complex i el més important que té la ciutat. I no tan sols no van ser capaços d'avançar-se i, per tant, de tenir a punt una nova licitació a l'acabament del contracte, sinó que durant els més de 2 anys que han passat des del setembre del 21 han estat incapaços de fer aquests treballs. I ara a sobre aproven la despesa perquè el servei, tal com està, es pugui oferir 18 mesos més. Increïbles, senyors i senyores de Junts i d'Esquerra. Realment, aquesta mala gestió, aquesta deixadesa, si m'ho permeten dir així, no, perquè és que, de fet, no ho podem dir d'una altra manera, no té explicació. I mirin, no els ho diem només nosaltres, els ho diu també l'informe d'intervenció, quan parla que no s'ha fet una planificació i una programació de l'activitat adequada. Tampoc veiem en els informes que s'adjunten en aquest punt un informe de secretaria, cosa que ens preocupa. Mirin, la recollida d'escombraries serà en els propers anys un gran repte per a la nostra ciutat i per totes les ciutats. El cost d'aquest servei, que s'haurà de repercutir a la ciutadania, s'incrementarà de manera exponencial. I per tant, o gestionen molt bé, i com a ciutat som capaços d'avançar en temes de reciclatge, de recollida selectiva, per exemple, o podem anar cap a un problema i un cost molt important. I sense comptar amb la millora imprescindible de la neteja, de l'espai públic i de la jardineria. En fi, votarem en contra d'aquest punt, no perquè no creguem que no s'hagin de donar, evidentment, aquests serveis, sinó per la seva mala gestió en un tema tan important. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En aquest ple tornem a votar l'aprovació d'aquest punt amb un nom llarg i farragós. I diem tornem perquè ja vam fer-ho el mes de febrer del 2022. Tal i com diem sempre, aquests punts, llargs traduïts a un llenguatge més planer, venen a dir que tenim una empresa, a la que se li va acabar el contracte el 30 de setembre de 2021, fa més de 2 anys, per la que li hem de seguir pagant, ja que evidentment està oferint el servei i això cal que ho aprovem aquí al ple. Per començar, té certa gràcia que se'ns demani que aprovem altra vegada la continuïtat d'aquest punt, ja que si no anem errats, fa 16 anys i alguns mesos que sabíem que aquest contracte s'acabaria el mes de setembre del 2021. Portem temps sentint l'equip de govern dir que aquest és un contracte d'una gran complexitat i d'una gran importància i que requereix temps per preparar-lo, i tenen raó. És un contracte molt complex i important, i per això ens queixem. La seva obligació passa per prioritzar les coses importants, per tant, no ens serveix d'excusa. Creiem que 16 anys és un temps més que suficient per preveure-ho i per preparar-ho. Aquesta falta de previsió també s'hi suma l'error del punt aprovat el 2022, que encara fa augmentar més la despesa del 2023. Veient la documentació aportada, entenem que, com a mínim, fins al 2025, i sent optimistes, no comptarem amb la nova licitació. Ben bé més de 3 anys i mig més tard de la fi del contracte actual. Esperem que la redacció i anàlisi dels estudis encarregats serveixin per aprofitar la gran oportunitat de canviar el model de gestió que s'ha seguit fins ara i que es basa en externalitzar el servei a una gran empresa que s'enriqueix a costa d'escanyar els seus treballadors i treballadores i treure un rèdit econòmic d'un servei públic en benefici de la pròpia empresa. Aquest no és el model que volem per a la nostra ciutat. La nostra aposta passa per la gestió directa dels serveis públics o, com a molt, podem encomanar aquests serveis amb altres administracions públiques, com podria ser en aquest cas amb el Consell Comarcal, que podria ser una bona oportunitat per fer comarca. Tornant al tema que ens pertoca, entenem que l'empresa que està prestant el servei ha de cobrar, però també volem deixar palès que per nosaltres les explicacions o excuses donades per l'equip de govern no són vàlides, i és per això que votarem, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
A modo de resumen, el informe de intervención dice 2 cosas sumamente importantes. El contrato de recogida y transporte de residuos finalizó en septiembre del 21, es decir, hace 2 años, y las observaciones recogidas en este informe nos indican que, dada esta situación, la mejor opción es precisamente esta, aprobar el gasto de continuidad del servicio. Pero no existe, evidentemente, una programación y planificación adecuada de la actividad contractual. Este servicio no solamente por la cuantía económica que supone, sino por la importancia de la limpieza y la gestión de residuos en el municipio, es uno de los más importantes y ya está prorrogándose desde hace 2 años y pretende prorrogarse otro año más. Es fácilmente interpretable que esta nueva prórroga para todo el año 2024 indica que no existe intención por parte del equipo de gobierno de llevar a cabo próximamente la nueva licitación del servicio. Ocurre lo mismo con otra cuestión fundamental para la buena planificación y gestión de este consistorio, que son los presupuestos, los que por lo visto no parece que vayan a aprobarse tampoco en tiempo y forma, al igual que ocurrió en el ejercicio anterior. Nuestro voto será en contra, porque ha habido tiempo suficiente desde la finalización del contrato en 2021 para haber podido llevar a cabo la nueva licitación del servicio.
Señor Barberá.
Bé, en temes de models, amb el portaveu de la CUP, són models diferents, i ja està. Respecte a paraules, excuses, els membres d'aquest ajuntament que estiguin a passar la legislatura saben que hi ha un criteri de discrepància tècnica en què el PLEC marca continuïtat del servei fins que hi hagi nova licitació o nou prestatari, i hi ha un criteri d'intervenció també correcte que demana que s'hauria d'haver fet una pròrroga 9 mesos abans que es hagués acabat el contracte. Això és un tema jurídic de discrepància i per això està al ple, perquè quan els tècnics discrepen s'ha d'elevar aquí. L'oportunitat d'elevar això ha ficat tot l'altre argumentari. Jo agraeixo a la portaveu del grup socialista que faci la reflexió de del que ens ve l'any 2025. I el contracte es va acabar el 2021 i podíem haver fet un plec del 2021 pel 2022 o podem treballar com estem fent un plec pel que serà el futur del 2025. Per tant, han d'entendre que els treballs sobre un model que se va avisar fa 2 o 3 anys que s'havia d'aplicar i que els nostres tècnics que estan al dia de tota la situació ja van treballar i han treballat i jo diria que està ja a punt d'acabar per tema econòmic, tindrem un plec del segle, de l'any 25, no del 22. I per tant, en aquest sentit, tots els treballs han anat cap a aquest sentit. Molts ajuntaments estan vivint tot aquest canvi que farà la gestió dels serveis ambientals. I de fet, nosaltres estem treballant perquè aquest canvi ens agafi el més fàcil possible i que la ciutadania ho faci. Per això tenim uns nivells de recollida selectiva dels més alts en el nostre territori. Tot i la dificultat que vol dir pujar i que sempre s'ha de fer pedagogia. Per tant, no és que des de fa 16 anys haguéssim de pensar quin model hi havia l'any 25, perquè no ho sabíem a Europa, ni que Europa ens exigiria tota una sèrie de condicions que els ciutadans els haurem d'explicar i haurem d'anar fent pedagogia per entendre cap on ens porta aquesta política europea que han de traslladar també a nivell de Catalunya. I per tant, en aquest sentit, el plec, quan estigui acabat i surti i es treballi amb vostès i es consensui amb vostès, veuran que és un plec amb incorporació de tots els criteris de 2025. Per tant, jo crec que quan vegin el plec valoraran tota la feina que s'ha fet, que se n'ha fet molta, molta de tècnica, molta de recerca, molta de noves modalitats i, per tant, crec que complirà les expectatives que vostès esperen.
Moltes gràcies, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, jo crec que excusar-se en la complexitat tècnica o fins i tot en voler recollir en un plec els criteris del futur, doncs, home, ben bé són excuses, perquè, clar, si no, miri, podríem esperar fins al 2075 a veure quina tècnica hi ha el 2075, que segur que serà de que la brossa doncs, es volatilitzarà i no caldrà que la passem a recollir. Realment, jo crec que com a administració hem de ser rigorosos i hem de pensar que el 21 se'ns acabava, el setembre del 21 se'ns acabava el contracte i ens consta que ja s'havia fet feina. Vam tenir un regidor que fins i tot va plegar aquest equip de govern o l'equip de govern anterior i estic convençuda que doncs, aquest regidor ja havia avançat en aquest sentit, no? I que finalment doncs, no va acabar, doncs, en el mandat passat no es va acabar aprovant aquest plec, doncs, aquesta licitació i ara es busca també o es fa també una pròrroga de 18 mesos. No? Per tant, creiem que és evident que hem de reflexar els criteris que venen d'Europa. Tindrem un problema molt greu a tot Catalunya amb el tema dels residus. L'hem tingut amb el tema de l'aigua, l'estem tenint amb el tema de l'aigua, l'estem tenint amb el tema de les energies renovables i el següent pas serà els residus, i és així. Però, clar, com a ajuntament, com a administració local, el que no podem fer és excusar-se amb això per no tirar endavant un plec de licitació d'un servei tan important. No? Entre altres coses, perquè evidentment, com els deia abans, no? Evidentment el que ens ve és important i és greu, el cost serà, l'increment de cost serà substancial i si ho gestionem bé, si es fa un bon plec i si es busca doncs, els millors recursos per poder fer millor reciclatge, millor recollida selectiva, doncs això pot fer que aquest import de més que s'haurà de cobrar la ciutadania es pugui frenar. Ara, això no vol dir que ho hàgim de deixar in aeternum fins que trobem doncs, la manera tècnica de que això no sigui així. No? S'ha de fer i quan una administració té un contracte que s'ha acabat, doncs ha de preveure abans de que s'acabi com serà el relleu d'aquest contracte. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà.
De fet, si fem una, o fan una recerca dels acords, saben que vam licitar una empresa perquè ens ajudés a fer el plec d'acord amb els criteris nous d'Europa, i que vam després contractar amb una licitació una empresa que està fent el plec. I, per tant, aquesta empresa que està fent el plec està treballant amb els nous criteris. I els nous criteris és tan senzill com que ara es fa una factura per uns serveis i després el model és per objectius i s'hauran de fer molts inputs i moltes valoracions. I tot això és un canvi també tècnic i també a l'hora de certificar els serveis i de certificar les facturacions que va més enllà de si fiquem una màquina escombradora elèctrica més gran, més petita. No és, aquest no és el gran problema del plec. El gran problema del plec és el canvi en l'hora de justificació dels serveis que es fan, dels controls que s'hauran de fer, de la revisió que s'haurà de fer, de tota la tecnologia que s'haurà de posar. I vostè ho sap, vostè mateixa sap que ja hi ha ciutats que ho han posat a fer i que en aquest cas les empreses que poden optar, que són les que són, perquè són grans empreses que es dediquen a aquest sector, fàcilment impugnen els plecs. I quan impugnes els plecs tornes a quedar-te frenat. i per això la cura a l'hora de fer un plec tècnicament potent que millori el servei, més que millorar el servei és que adeqüi totes les màquines, tot el sistema, a noves modalitats per recollir més eficientment i per poder fer front a aquest canvi o a aquest criteri de reciclatge d'Europa 2025-2030. Per tant, en aquest sentit, no és que siguin excuses, és que la tasca tècnicament és molt complexa i és innovadora. I en aquest cas, ja ho sap vostè, que hi ha hagut ajuntaments que han tret dels plecs i les empreses han deixat de ser. Per què? Perquè els criteris són molt diferents dels que hi havia en anterioritat. I aquí estem, s'ha treballat tècnicament, s'ha fet la feina, es pot fer més ràpid, això les administracions, depèn del costat d'on estiguis, el temps és un o és un altre, però el que està clar és que el plec que sortirà serà un plec que millorarà no només les feines que es fan, sinó que ha de millorar la sostenibilitat dels residus que fa la ciutat de Valls.
Molt bé, hi ha alguna intervenció, no, senyor Vidal?
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, d'aquí en traiem bàsicament que potser anem tan lents que quan tenim la feina feta ja està caducada l'hem tornat a refer. Esperem que el 2027, que el 2025 no surtin altres clàusules pel 2027, sinó anirem prorrogant això in eternum. Gràcies.
Doncs passem a votació, senyor secretari. El senyor de Vox.
Una pequeña cuestión a este respecto. Yo quisiera hacer una suma aritmética, es muy sencilla. Si para el 2025 debería estar este nuevo PLEC, 21 más 4 son 25, se podía haber hecho la licitación y mientras tanto se trabaja en el PLEC.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Ai, perdó.
Segon, només un apunt, el senyor Andreu Gasó no participarà de la votació. Moltes gràcies.
Vots a favor? Vots en contra? Tretze vots a favor i set en contra.
Molt bé, doncs passarem al punt desè, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal en l'àmbit del Pla de Millora Urbana 10 Provença al PMU10, que proposa un canvi d'agenda i de connexió viària amb la carretera nacional 240. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem avui al ple aquesta modificació puntual a l'àmbit de Provença, el Pla de Millora Urbana 10, que, com recordaran, va ser aprovat inicialment al plenari del passat mes de març, un àmbit d'entrada i compleció de la ciutat a la seva zona nord-oest, a la zona de la Creu Roja, Baltasar Segur i de l'Institut Jaume Huguet, que ja preveia i havia fet alguns passos amb el Pla General de l'any 88 i que el POUM incorpora, millora i redibuixa com a Pla de Millora Urbana 10 Provença, incorporant també el 30% d'habitatge de protecció segons el que diu la llei 3/2012. Aquesta modificació de planejament, com recordaran també, és d'iniciativa privada, és impulsada per iniciativa privada, una molt bona notícia per Valls tenint en compte les necessitats d'habitatge que tenim a la ciutat i que juntament amb les altres iniciatives públiques d'impuls a l'habitatge, les comentava abans el senyor Barberà, especialment al centre històric, però no només en aquest àmbit, com són l'acord amb l'Incasol per la construcció d'habitatges, la subvenció centre cívic, la subvenció a la cooperativa La Titaranya, la bonificació del 95% de l'ICIO, les subvencions a la rehabilitació d'immobles al centre històric, la bonificació per l'IBI a joves fins als 40 anys o aquesta última incorporació amb aquest paquet de mesures tant per la rehabilitació com per a la nova construcció d'habitatges d'ajuda als petits inversors amb bonificació també de l'IBI. Com deia, doncs, iniciativa pública i privada que sumades i a poc donaran resposta a les necessitats habitacionals de la ciutat en diferents tipologies i modalitats de tinència d'habitatges, absorbint les demandes de diferents perfils de població i trobant un equilibri en aquest sentit. Anant al detall de l'expedient i a mode de recordatori, la modificació puntual de planejament només proposa dos punts. En primer lloc, el canvi d'agenda del POUM. Recordaran que aquest sector estava previst al segon sexenni. El que proposa aquesta modificació de planejament és passar-la al primer sexenni perquè es pugui desenvolupar. I en segon lloc, proposa un canvi en el nus de connexió viària amb la carretera de Montblanc. Durant el període d'exposició pública, va estar exposat 30 dies d'exposició pública i es van demanar els informes sectorials corresponents. Només es va presentar una al·legació dels mateixos promotors, una al·legació que feia referència a la definició del nus viari, que s'estima aquesta al·legació, atès que és un aclariment que s'ajusta a la fitxa de la normativa que preveu aquest sector. Aquesta modificació puntual va ser instada el desembre de l'any 22 per la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana 10. Avui portem a ple per la seva aprovació provisional, compta amb els informes favorables dels serveis tècnics i jurídics d'aquest Ajuntament, i aquest expedient, un cop prosperi, es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona perquè en faci l'aprovació definitiva i la publiqui. Un cop sigui executiva, quedaran suspeses les llicències en aquest àmbit durant tot un any i prèvia execució s'haurà de redactar el document de planejament derivat que pertoqui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Alguna intervenció, senyora Ibarra?
Sí, gràcies. Bé, el nostre vot en aquest punt serà a favor, tal que ja ho vam fer quan es va iniciar la tramitació. Una única consideració, i és que respecte a l'admissió de l'al·legació presentada, respecte de com enllaçar aquest sector amb la Nacional 240, des del nostre grup entenem que aquest tema no és senzill per l'orografia del terreny, però creiem que s'ha de deixar ben resolt. Confiem, doncs, que a mesura que avanci la tramitació i hi hagi els diferents informes sectorials, això serà així, perquè si no queda ben resolt, al final pot acabar sent un bunyol que no sigui funcional, i després que ens calgui arreglar com solucionar com a ajuntament, no? I per tant pagant tota la ciutadania, no? Crec que això no seria correcte. Per tant, estarem amatents a la tramitació que se'n faci i a la resolució d'aquesta de la viabilitat i la mobilitat en aquest sector. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra, per part de la CUP. Senyor Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. La CUP farem una intervenció conjunta per als dos punts que impliquen un modificat del POM. En primer lloc, ja els avançarem que votarem en contra de la modificació de Provença i a favor de la modificació que correspon a fila 2. Així doncs, respecte a Provença, tal i com ja vam avançar el mes de març d'aquest any, la CUP votarà en contra de qualsevol avançament o modificació del POM que no sigui l'establert inicialment i que era de consens amb tots els partits polítics. Es va prioritzar un cronograma per afrontar urbanísticament la degradació que pateix la ciutat i concretament el centre històric, i aquesta avui no avança en aquesta línia. Per això la CUP no donarà suport a aquesta aprovació provisional de modificació puntual del POM 10 Provença. D'altra banda, respecte a la modificació que fa referència a fila 2, acceptem que aquesta pugui entrar a la frontera del centre històric i estem d'acord que pot plantejar i assolir una millor ordenació d'aquest emplaçament, sempre tenint en compte l'estat de conservació dels habitatges i si aquests estan habitats o no. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Hoy se votan en este pleno dos modificaciones del POM. El desarrollo urbanístico municipal podría ser considerado como un indicador de la salud de la gestión municipal. ¿Por qué digo esto? Porque el crecimiento de un municipio y de su población indican que es una ciudad próspera, donde hay actividad económica y hay posibilidades de futuro. Durante los últimos años hemos visto cómo otras ciudades de la provincia han crecido donde se ha prosperado y donde se ha construido. Podríamos poner como algunos ejemplos pues Reus, Salou, Vilaseca, y a pesar de los problemas que atraviesen, pero para este caso nos sirven como ejemplo. No voy a entrar a valorar el modo en el que estos municipios lo han hecho, pero sí debe tenerse en cuenta que mientras otros municipios de la provincia prosperaban de una manera muy visible, Valls pues prácticamente ha ido en decadencia. En este ayuntamiento se aprueban los presupuestos anuales fuera de plazo, los contratos más importantes de servicios municipales caducan y se prorrogan sin licitarse nuevamente. En fin, este tipo de cosas que ponen en evidencia la falta de gestión, la falta de planificación y la falta de ejecución presupuestaria respecto a las mejoras en el municipio. Por tanto, Valls va tarde, va muy tarde. El núcleo antiguo de Valls se ha deteriorado excesivamente y la ciudad no ha crecido lo suficiente. Por tanto, las épocas de bonanza económica no se han visto reflejadas en el crecimiento de la ciudad. Ahora, en época de crisis, de inflación, de subidas de impuestos, es mucho más complicado crecer. Valls no es una ciudad próspera, salta a la vista, pero estoy convencido que un día lo será, pero cuando ustedes no estén en el gobierno. Nuestro voto será abstención.
Molt bé. Hi ha algun aclariment, senyora Roca?
Sí. Ara. En primer lloc, el senyor Vidal, només un aclariment que el sector de Provença no forma part dels 6 dels 9 sectors que són de desenvolupament prioritari abans de que es desenvolupin el centre històric. Per tant, aquest sector queda fora. I després, per altra banda, la senyora Ibarra, que, com diu l'informe, si se l'han llegit, que la vialitat que s'inclou en aquesta modificació de planejament té un caràcter indicatiu i que, per tant, quan es redacti el planejament derivat, el document de planejament derivat corresponent, doncs es definirà bé aquest nus viari amb els estudis topogràfics i amb els informes de mobilitat. Només era l'aclariment. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.
Doncs ara passem al punt 11, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del PMU 16 del Raval de Filadors. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda de nou. Portem avui al ple per la seva aprovació inicial la modificació puntual del POUM a l'àmbit del Pla de Millora Urbana 16, conegut com a Filadors, una modificació que permetrà la rehabilitació i la transformació tant de l'entorn construït com de l'entorn natural d'aquesta zona i, per tant, sobretot la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Prèviament a la redacció d'aquesta modificació es va demanar, com saben, el POUM es va publicar i va esdevenir executiu a l'agost de l'any 21 i, per tant, una vigència inferior a 5 anys, pel que es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme amb resultat favorable per iniciar aquesta modificació de planejament. Tornant a l'àmbit de la modificació, aquest saben que és un àmbit estratègic, el Raval de Filadors, Vapor de Maó, ròtol entre el centre històric i el Vall Centre, proper a la Porta de Sant Francesc i Terrassa, el Torrent del Catllà, amb nombroses preexistències, especificitats i amb una realitat física construïda en alguns punts en clar procés de deteriorament. Un àmbit que quan es desenvolupi serà clau en la millora de la connectivitat del centre històric cap al passeig de l'estació i l'estació d'autobusos i de la relació amb la zona perifluvial. Aquesta modificació de planejament s'ha abordat des de l'òptica de la renovació urbana, tal com hem fet amb les altres modificacions de planejament al centre històric, a l'entorn del Museu Casteller, la zona de Sant Oleguer, Sant Antoni, Espardenyers 21, també la de Capadró, amb l'òptica, com deia, de la renovació urbana, que és la que situa les persones al centre de les intervencions per assolir un model de desenvolupament urbà sostenible i impulsar una arquitectura i un urbanisme de qualitat. S'ha treballat, com hem fet també, amb la diagnosi que hem elaborat de l'estat físic del parc construït de tot el centre històric, estudiant detalladament tot aquest entorn que ens ocupa, el traçat històric i el patrimoni, la topografia, per poder finalment intervenir en bisturia de manera encertada sobre la trama urbana. Aquesta modificació també és coherent amb el que proposa el POUM en altres àmbits, com recordaran l'antic Peri 3 i Peri 4 a l'entorn de la carretera de Tarragona. Es van dividir els grans sectors en plans de millora més petits i es van treure els edificis catalogats del sector per tal que es poguessin rehabilitar independentment, no depenent del desenvolupament d'aquest sector i fent els sectors més petits perquè també fossin de més fàcil desenvolupament. Amb aquesta modificació es pretén aconseguir una ordenació més racional i adequada al lloc, més coherent amb la topografia existent, amb les edificacions catalogades, amb l'estat de conservació de les edificacions existents i amb els immobles habitats. Es milloren les possibilitats de desenvolupament de l'àmbit, s'augmenta la implicació municipal en el seu desenvolupament i en la gestió urbanística, s'avança l'obtenció de sòl urbà qualificat d'espai lliure proper al Torrent del Catllà i es completa i ordena el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials a l'entorn del viari que connecta la zona del passeig de l'estació amb el centre històric. Aquests objectius són coherents amb el de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida d'acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible, el que dona recolzament al municipi de Valls. Per tant, es treu la finca catalogada de Cablàs i la nau industrial d'aquest sector. La resta es divideix en dos plans de millora. El Pla de Millora Urbana 16A d'iniciativa privada, que té una superfície total de 4.420 metres quadrats. El Pla de Millora Urbana PMU 16B d'iniciativa pública, que inclou 12 parcel·les amb un total de 585 metres quadrats de superfície. Com recordaran, aquesta és la zona més degradada a la cantonada entre el carrer Vapor de Maó i Muralla del Castell, i on ja hi hem hagut d'actuar subsidiàriament. I també inclou aquesta modificació dues actuacions aïllades d'expropiació una d'una única sola parcel·la de 217 metres quadrats, també en estat de ruïna i que es destinarà a espais lliures, i una altra actuació aïllada d'expropiació de 223 metres quadrats. I així mateix també s'incrementa en 1.822 metres els sòls qualificats com a sistema d'espais lliures. Aquesta modificació puntual de planejament està tancat en data de novembre de 23, compta amb els informes favorables dels serveis tècnics i jurídics, i l'expedient se sotmetrà a informació pública pel termini de 30 dies i es demanaran els informes sectorials corresponents. I un cop sigui executiva, es quedaran suspeses les llicències de l'àmbit durant un any. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, ens presenten la modificació puntual en l'àmbit del Pla de Millora Urbana de Fila 2. Voldria agrair en primer lloc, abans de començar, a la regidora Roca l'atenció de respondre a les nostres preguntes respecte a aquest tema, perquè teníem els nostres dubtes. Ens diuen que la modificació ve motivada per millorar el desenvolupament d'un àmbit que, tal com es va recollir inicialment amb el POM, tenia difícil el seu desenvolupament degut a que en aquest àmbit s'incloïa inicialment edificis catalogats, cosa que entenem que complica el seu desenvolupament. I veiem que abans de fer aquesta modificació es va demanar informe a la Comissió Provincial d'Urbanisme sobre aquesta modificació. La comissió ve a dir que emet informe favorable sempre i quan es tinguin en compte les consideracions exposades en la part expositiva i sense perjudici de la valoració que pugui fer la comissió en fase d'aprovació definitiva de la modificació. No hem tingut temps de poder estudiar aquesta part expositiva de l'informe de la comissió, ja que l'urgència del punt en el moment d'entrar a la comissió, no pas en el ple, però sí en la comissió, ens ha limitat el temps per poder-ho treballar. I en aquest sentit, sí que els agrairíem, els hi voldríem fer una reflexió a nivell general, i és que l'urgència realment s'utilitzi pels casos en què hi hagi una urgència. No? Ho podríem entendre, i ho vam entendre en Capadró, per exemple, que tenim una subvenció que amb uns terminis d'execució molt estrictes, però en aquest tema no la creiem justificada. Sabem que hem estilat en els terminis en tramitacions administratives, però també creiem que s'han de seguir les tramitacions com toca, no recorrent a l'urgència, que és un instrument excepcional de manera freqüent. No? Per tant, tot i que entenem les explicacions, tot i que ens agrada força el que hem pogut treballar i el que hem pogut estudiar d'aquest àmbit, el nostre vot en aquest sentit serà d'abstenció.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Una acaba intervenció. Ara ho he fet abans. Per part de Vox, no? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 16 vots a favor i 5 abstencions.
Doncs ara sí, passaríem al 12 punt, que és l'aixecament de reparament i aprovació de revisió de preus i de despesa per la continuïtat del contracte mixt de la gestió de les depuradores i del servei d'anomenat públic exterior. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, primer agrair la disponibilitat dels diferents grups, perquè no vam poder portar temps a la comissió passada aquest expedient i també ens urgia per acabar el tràmit administratiu, perquè torna a ser el mateix, no és un tema de tresoria, és un tema de que l'expedient de contractació abans de poder pagar estigui d'acord amb els criteris tècnics ens marquen o ens demanen. I hem hagut de fer avui la Comissió Informativa Extraordinària i Urgent per poder incloure-ho dins d'urgència del ple. Per tant, per endavant aquest agraïment. El que fem avui també respecte al contracte mixt de gestió de les depuradores i del servei d'enllumenat públic exterior, que també va acabar a l'abril del 2022 i d'acord amb el contracte es preveia la continuïtat del contracte fins que no hi hagués un altre servei adjudicat, i per tant tornem amb el criteri de si s'havia de fer pròrroga o es podia fer el principi de continuïtat. En aquest cas, quan hi ha discrepància, torno a repetir, es puja a ple i és la nostra la responsabilitat que prenem, i per tant el primer que fem és aixecar aquest reparament. Després el que fem és l'aprovació de la revisió de preus, en aquest cas de l'any 2023, amb també regularització del 22, i també el que fem és aprovar la continuïtat del contracte mixt per el 2024, no? D'acord amb el que hem fet abans també amb serveis ambientals. En aquest cas el PLEC està preparat, i com he dit a la comissió informativa estem pendents de que amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui ens dona el vistiplau al PLEC, perquè és ell qui finança després totes aquestes despeses, s'acabi incloent o no unes despeses per renovar la depuradora urbana que quedaven en el model que havien parlat dins el plec i que ara estan treballant a veure si potser ho posen fora o ho posen dins. Bueno, tenim aquest debat. En principi, per tant, el que estaríem aprovant és una despesa plurianual del 2023 de la depuradora urbana pel 2023 de 495.367,47 euros, per la industrial 205.737,57 i de l'enllumenat, manteniment de l'enllumenat públic, abans em preguntaven en comissió informativa que agafa el manteniment de l'enllumenat més tots els serveis d'electricitat i fontaneria dels diferents edificis municipals, de 696.170,02 euros. Aquí dins ja hi ha les regularitzacions del 2022 i després es fa una previsió de despesa per l'any 2024 de 540.245,75 per la urbana, 185.415,16 per la industrial i una previsió de 663.001,79 euros pel el manteniment de l'enllumenat i dels edificis municipals.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyor Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, en aquest punt realment podríem repetir fil per randa el que hem dit en el punt 9. Aquest contracte, en comptes del setembre del 21, va acabar el març del 22 i al nostre entendre, evidentment, ja s'hauria pogut avançar un nou plec, o sigui, s'hauria pogut treballar perquè vostès ja sabien quan s'acabava aquest contracte, s'hauria pogut avançar en la redacció d'un nou plec que quan un cop acabat aquest contracte ja en poguéssim tenir un altre en vigor com s'ha de fer. No? No sé si aquí el regidor també em contestarà que calia fer un plec recollint la legislació europea i les noves tecnologies i tant, bueno, no sé ben bé si serà així, però en qualsevol cas no vam fer, al nostre entendre, en el mandat passat la feina que els hi tocava i jo crec que en aquest mandat van pel mateix camí. No? I permetin-me que llegeixi els punts a la conclusió que arriba a l'informe d'intervenció, perquè crec que és prou clarificador i quasi que no cal afegir-hi res més. No? Diu, el plec no preveu pròrrogues, quan parla del contracte que tenim ara encara funcionant, tot i que es parla de continuïtat del servei, de fet es tracta d'una pròrroga, tampoc és aplicable la pròrroga de 9 mesos que estableix l'article 29.4 de la llei de contractes, donat que no s'ha iniciat la licitació d'un nou contracte. No s'ha iniciat la licitació d'un nou contracte. Recordem, tenim el contracte vençut des del 22 de març del 2022. En quant a la durada del contracte, doncs, no, m'he equivocat, no és el març, era l'abril. El contracte va finalitzar a l'abril del 22. No hi ha cap informe de secretaria, no entenem per què no hi ha un informe de secretaria que acompanyi tot aquest expedient. Igualment, d'acord amb la facultat que confereix aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents que, sense que tinguin en cap cas efectes suspensius en la tramitació de l'expedient. No? S'ha d'emetre informe amb objecció en suspensiu no perquè no procedeixi la continuïtat del servei, a ningú se li acudeix que no pugui seguir funcionant les depuradores, no? Que és evident que s'ha de seguir prestant fins a l'adjudicació del nou contracte i que és la millor de les alternatives possibles arribats a aquesta situació, sinó per no fer una programació i planificació adequada de l'activitat contractual. Per tant, torna a dir intervenció que no es fa una de programació i planificació adequada i per això es fa aquest informe doncs, de reparament. No? Per tant, com deia, no van fer la feina el mandat passat, no l'estan fent ara.
Moltes gràcies, senyora Barra. Per part de la CUP, senyora Montalà.
Sí, bé, tornem a tenir, podem repetir també el mateix, un punt amb un nom llarg, etc, que a la pràctica doncs, vol dir que tenim un servei prorrogat i hem de seguir pagant les factures i d'altres que ha afegit. I nosaltres ens abstindrem en aquest punt, bàsicament amb la diferència de que tot això se'ns ha explicat 15 minuts abans de començar el ple, per tant nosaltres tampoc no hem pogut debatre amb la resta de l'assemblea com prenem les decisions d'aquesta manera i confiem que aquesta és la manera per prendre-les. Creiem que sí que ha de seguir prestant serveis a l'empresa i que la que ho ha fet té tot el dret a cobrar-la i per aquest motiu doncs, optarem per l'abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Montalà, per part de Vox.
Volvemos a encontrar otro caso de un contrato importante vencido y sin licitar. Y esto, obviamente, es un problema. Y digo que es importante porque existen otros problemas alrededor de las depuradoras de nuestro municipio, que es que su capacidad es insuficiente, como apunta el señor Barberá. Son ustedes sabedores y conocedores de este problema. Se están vertiendo aguas sin haber recibido los adecuados tratamientos de purificación. Más que aprobar el gasto de la prórroga del servicio, que es necesario, debería haberse ya presentado, por lo menos, un proyecto de ampliación de las depuradoras para cumplir con el tratamiento de las aguas residuales. En fin, falta de gestión, de previsión, lo habitual en el equipo de gobierno. Nuestro voto será en contra por este motivo.
Señor Barberà.
No era pas voluntat meva contestar al representant de Vox, però ho he de fer. Que les depuradores no tinguin capacitat de gestió de les aigües residuals, això no és veritat. Estan al límit de la seva capacitat per l'entrada d'aigües blanques que tenim en els torrents. Això és una complexitat important de la nostra ciutat, de la història de la nostra ciutat, però en tot cas deixar clar que la depuradora està depurant les aigües. Fixi's si les està depurant, que quan parlen de que no fem res en aquest Ajuntament per criteris de sostenibilitat, quan aquest estiu tothom parlava de la regeneració de les depuradores per l'ús agrícola, que l'ús agrícola és un dels que gasta més aigua, depenent del model de regar, els nostres pagesos fa 20 anys que hi estan treballant. I ara s'està acabant la segona fase del rec a pressió. Per tant, la nostra aigua residual se reutilitza abocant la torrent i recuperant-la una altra vegada per usos agrícoles. L'ACA ja ha licitat un nou terciari per acabar de poder no haver-la d'abocar a torrent, sinó agafar-la directament i, el que anava a dir a la portaveu del grup socialista, no li explicaré el mateix perquè són plecs diferents, però jo diria que en la memòria queda clar que hi ha dos aspectes que són importants aquí. Un és que separem els dos contractes, ja no serà un contracte mixt, i segon, que estem en negociacions, com fica en la memòria, amb el Consell Comarcal. I precisament el ple que tenim preparat està aturat perquè és a 4 anys, abans de poder-lo explicar i posar-lo al dia, i l'ACA es planteja de si en lloc de fer-ho 4 anys l'hem de fer 2, esperant que el Consell Comarcal liciti altres depuradores de la comarca. Per tant, en aquest cas, la feina, igual com a l'altra, s'està fent, s'està treballant, és important per nosaltres i fixi's si hem treballat, que hem aconseguit 1,5 milions per renovar la depuradora urbana i hem aconseguit el compromís d'una inversió de l'ACA de 9,5 milions d'euros al nostre sistema de sanejament i hem aconseguit que la depuradora industrial quedi anul·lada. Per tant, clar que treballem. El que passa és que cada tema és prou complex, cada evolució tècnicament és important i recordin, i miri-ho on vulgui, que hi va haver un temps que va aturar, va quedar tots els plecs aturats perquè les concessionàries que podien gestionar les depuradores, el format de pagament de l'energia elèctrica no servia a l'anterior. I vam estar mesos en l'ACA treballant, perquè no ho vam fer nosaltres, treballant l'ACA buscant quin seria el model per poder pagar l'electre, perquè en aquells moments el consum elèctric d'una depuradora donava punts si consumies menys. Però és que ara el preu de l'electre no pot entrar en aquestes valoracions. Per tant, la situació és molt senzilla. Jo entenc que això doni per debatre, només faltaria, però quedi clar que la continuïtat del contracte és una cosa prevista legalment, no estem fent cap il·legalitat, i que el criteri d'intervenció és que creu que s'hauria d'haver fet una pròrroga de 9 mesos abans d'acabar pel concepte, i que no creu que la continuïtat del servei sigui la forma de continuar amb aquest servei. I això és una discrepància tècnica. I aquesta discrepància tècnica es va solucionar amb els informes de secretaria del seu moment i en els informes d'intervenció. I el que fem ara és fer-ho això. Què passa? Que en lloc de fer-ho cada 6 mesos, doncs ara ja ens curem i ho fem per l'any que ve. Si a meitat de l'any que ve s'adjudicar les depuradores, doncs no caldrà aprofitar tot l'any. I si els serveis ambientals a meitat de l'any que ve estan acabats, doncs també. Però ja per no tornar a passar, per tenir tota aquesta complexitat de les factures, dels reconeixements i tot això, per això vam dir, escolta, que fem 2024. Si ens recorren al plec, si hi ha una al·legació... Miri, els pagesos ho van viure. Se va adjudicar l'obra amb una empresa i la segona els va denunciar. I van estar quasi un any aturats amb aquesta denúncia. Però això també ens pot passar a nosaltres. Per tant, no és cap problema la continuïtat del servei. Les depuradores hi són, els treballadors cobren, les empreses cobraran ara després dels reparaments i la feina es fa. L'altra cosa és que els nous plecs ens donen oportunitats de nous models. Això estem claríssims. I això clar que ho volem nosaltres. Però quan tinguem clar els models, la licitació, i això ho hem de compartir amb vostès també. Per tant, a poc anirem anant solucionant aquests grans plecs que són importants, però que no és un tema legal de continuïtat. És un tema de que els plecs necessiten un treball, en aquest cas el de serveis ambientals, molt més alt que no pas el de depuració, i el de depuració ha viscut altres problemàtiques. I si s'han llegit la memòria, que espero que sí, que ho fan vostès, veuran que la variable de què fem amb el Consell Comarcal i com Valls contribueix a crear un servei públic de depuració d'aigües comarcal per ajudar la resta de municipis, és un motiu important perquè això ara està en stand-by pendent de 15 anys fem la licitació del plec.
Sí, sense voler entrar en un bucle de debat que tampoc no ens portaria a gaires llocs, però jo crec que estem parlant de coses diferents. Vull dir, és fantàstic que hagin aconseguit una subvenció de l'ACA per fer les actuacions que calgui fer, només faltaria. Una cosa és la subvenció de l'ACA i l'altra és l'empresa que gestiona les depuradores. Són coses diferents. El que està clar és que no s'han fet els plecs per treure un nou contracte a licitació quan tocava. I això, a veure, no ens ho inventem, això és el que és realment. No s'ha fet amb el tema de la recollida d'escombraries, la neteja, tal, no s'ha fet amb les depuradores i l'enllumenat, no s'ha fet amb el transport urbà i el SAT doncs, el tenim també igual. No? Per tant, home, evidentment, vostè em pot explicar i pot treure causes diferents en cadascun dels supòsits, però és molt curiós que a l'Ajuntament de Valls tots els grans contractes estiguin aturats. I no em digui que això no és com a mínim curiós. I hauríem d'analitzar els altres ajuntaments a veure, perquè tenen depuradores, tenen recollida d'escombraries, tenen neteja de carrers, tenen transport urbà, alguns... per tant, segur que també es troben amb moltes problemàtiques i ho superen i ho fan. I per tant, per què nosaltres no ho podem tenir al dia? I ja li dic, sense voler entrar a més debat, ja entenc que vostès han dit no ho fem cada 6 mesos perquè a banda de que això és una complexitat també s'ha de portar a debat al ple cada 6 mesos i home, potser no cal passar aquest moment, no?
Perquè entengui que no es fa por portar això al ple de cap de les maneres, és un tema d'estalviar feina a tots els tècnics que han de fer informes, fent coses, perquè estem convençuts del que fem, per molt que diguin vostès, recordo intervencions del passat mandat que deien que nosaltres no trepitjàvem carrer i tornem a seguir, vull dir que sí que el trepitgem i el treballem, i el que sí que fem és que no perquè s'hagi acabat un plec un dia ja nosaltres hem de córrer a fer el plec si la nostra voluntat és fer un model, un estil i un servei, millorar-lo. Per tant, nosaltres no tenim cap pressa sempre i quan fem la feina i la fem ben feta per la ciutat, que és el que és la nostra feina. La nostra feina no és complir que si acaba l'endemà ja ho tingui, sinó rumiar, treballar i tenir el temps necessari per treure un plec bo per la ciutat. Li diré una cosa, miri si es fixem en altres municipis, que un municipi on governen vostès es va aprovar un plec de brossa amb l'informe contrari de l'interventor. Vostè aquí no veurà res que s'aprovi en contra d'un informe tècnic. I per tant, vostè em pot dir que l'interventor diu que falta programar tal, clar, perquè ell creu que s'hauria d'haver fet 9 mesos abans una pròrroga per poder continuar amb aquest servei i és un tema tècnic. És a dir, si nosaltres, d'acord amb el criteri de l'interventor, que potser l'aplicarem a partir d'ara, 9 mesos abans haguéssim establert el que permet la llei, estaríem aquí sense cap problema. I vostè em diria, oh, però no treu la licitació. Bueno, però hem fet la pròrroga d'acord amb els criteris tècnics. Ja, per tant, és a dir, podríem tenir el mateix servei amb un criteri ben fet i vostè m'hauria de dir el mateix, no? Que hauríem de millorar els serveis. Per tant, jo entenc que vostès s'agafin aquí, nosaltres estem molt tranquils perquè sabem que el que s'està treballant tècnicament serà molt bo per la ciutat i per tant, en aquest sentit, i amb depuradores, ja li dic jo, que el model és intentar anar cap al Consell Comarcal i ajudar tots a la resta de municipis. Quan l'ACA, que no és culpa de l'ACA, és un tema de criteri de coordinar les coses. Quan quedem d'acord amb quin temps hi fiquem i si les inversions van dins o fora, doncs a partir d'aquí licitarem les depuradores. I després ens vindrà el treball del contracte mixt, el treball de l'enllumenat, per fer tota l'evolució que ja s'ha fet a nivell de, o que volem fer a nivell de plaques solars i que ja ho tenim treballat, com vam dir un dia. Però pensi una cosa, fem més coses. Abans parlaven de que no fem res a nivell de criteris de sostenibilitat, etc. I tant, estem canviant l'enllumenat, hem ficat ja 2 plantes de plaques solars, estem reutilitzant l'aigua dels regants. Escolta, si volen, un dia els hi faig tota la revisió de coses que no només són plaques solars i que s'estan fent com a ajuntament, precisament perquè som sensibles també a totes les perspectives que ens ve de canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic, està claríssim. I per cert, parla de sequera. Estem a 190 i pico litros, quan ens marquen a 215 com a màxim els que estan en emergència. La ciutat de Valls en aquests moments està per sota de 200. Tenim una ciutadania que és responsable, que treballa sosteniblement i que és conscient d'aquestes coses. I nosaltres el que fem és col·laborar amb la ciutadania. Per tant, escolti, sense fer res més, la ciutadania de Valls, sense fer cap gran escarafall, estem per sota dels 200 litres per habitant equivalent. Per tant, escolti, la ciutat i l'Ajuntament van a una i fem una ciutat sostenible.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 14 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, que és la moció presentada pel grup municipal del PSC per l'elaboració i execució d'un pla de xoc per la millora de l'espai públic de la ciutat. Té la paraula la senyora Invernón.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. En el ple d'avui els portem una proposta per actuar urgentment en la neteja i la cura de l'espai públic. Els proposem una planificació per la millora d'aquest espai públic. És un goig quan caminem per una ciutat on l'espai públic està cuidat, fins a l'últim detall, des del mobiliari urbà, les senyals, les papereres, fins a l'asfaltatge del carrer. Veiem carrers nets i lliures d'excrements i sentim que vivim en una ciutat més amable. Moltes vallenques i vallencs no veuen que Valls estigui així i nosaltres tampoc. Veiem com en la nostra ciutat hi ha carrers i places brutes, mobiliari poc cuidat, carrers amb el paviment irregular, amb forats, etc. Veiem barris on, per exemple, no els recullen la brossa en la freqüència adequada, d'altres on tenen diferents tipus d'il·luminació en un mateix carrer. Veiem voreres malmeses que, si no s'arreglen urgentment, podrien causar un problema als veïnants. Parcs infantils amb el mobiliari ple d'excrement d'ocells, poc cuidat, etc. Creiem que és necessari una actuació d'urgència per dignificar l'espai públic de la nostra ciutat, amb una actuació decidida, ordenada i planificada. Per això, des del grup del PSC, els proposem que en el termini màxim de 6 mesos l'elaboració i execució d'un pla de xoc per la millora de l'espai públic de Valls. Aquest pla ha de contemplar la planificació de la neteja i el manteniment de tots els carrers i places de tota la ciutat, amb una especial atenció al centre històric, als barris i als eixos comercials. La reparació de voreres, de paviment en mal estat, punts de llum, miralls, senyals i zones de neteja i zones on hi ha pintades que no estan permeses. La reparació i manteniment dels parcs infantils de la ciutat i la dignificació del mobiliari urbà pel que fa a la reparació, pintura i envelliment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Invernón. Bé, jo em respondré, intervindré amb aquesta moció. Intentaré ser breu. Miri, pla de xoc, jo diria que és que en els prop de 5 anys que sóc alcaldessa, 6 milions d'euros d'inversió i manteniment a la via pública. Gairebé 6 milions d'euros del 2019 al 2023. Pla de xoc és la reforma urbana dels 3 principals passejos de la ciutat. Pla de xoc per nosaltres és passar en 5 anys de tenir menys del 10% de l'enllumenat LED a la ciutat a tenir aquest any 2023 prop del 70%. A quasi tots els barris, al Fornàs, a Cases Verdes, a Miramar, no Miramar, a la Colla Vella, als Pisos de Clols, al Bon Sol, a la Fraternal, a Santa Madalena, a les comarques i al Vilar. També a la carretera del Pla, carretera de Tarragona, al Pati, al carrer de la Cor, al Passeig dels Caputxins, al Passeig de l'Estació, a la plaça del Quarter, a l'Enseu Clavé, al carrer Teatre i al carrer Boronat. A més, dir-los que ja hem adjudicat la renovació de l'enllumenat als carrers Creu de Cames, ho vam adjudicar la setmana passada per Junta de Govern, Creu de Cames, Pere Català Pi, carrer Barceloneta, carrer Sant Magí, carrer Indústria, carretera de Montblanc i tot el barri del grup Albada. I també hem adjudicat la renovació de l'enllumenat al barri de Sant Josep Pobre, concretament als carrers 11 de setembre, Santiago Rossinyol, Amadeu Vives, Joan Maragall, Ramon Maranguer i Àngel Guimarà. També licitació feta i a punt d'adjudicar la renovació del llumenat el que és els vials del polígon industrial a carrer del Pla i important renovació del polígon industrial que quedarà acabada al 100% l'any 2024. I en les properes setmanes, abans d'acabar l'any, també licitarem el canvi de llumenat als carrers Sant Benet, Esperanto, Bonifàs, Baciana, General Aix, carrer Narcís Uller, mossèn Martí, plaça del Titit, Francesc Macià, Candela, Montserrat, Violeta, Portal Nou, carrer Hort dels Alls, Mitja Galta, Progrés, Martí d'Ardenya, Maria Codina, Xiquets de Valls, carrer Molet, carrer Fortuna i el pàrquing de la cooperativa. Tot plegat, una inversió de més de 600.000 euros en pla lumínic. Per nosaltres això també és pla de xoc. com també ho són els més de 70.000 metres quadrats i una inversió de 1,8 milions d'euros en asfaltat de carrers. A Sant Josep Obrer, als carrers Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona i a l'Avinguda Catalunya i al carrer Mallès recentment. A la Xamora, al carrer Mirador, al barri de les Comarques, al carrer Alcamp, al carrer Baix Ebre i a l'Hort del Rector. A Santa Magdalena, al carrer Núria, al barri del Fornàs, als carrers Mas Fruster i Francesc Gomà i Ferran. Al polígon industrial, artesans, curtidors, licoristes i boters, al viat central de la Catedral del Pla, que es va fer l'any passat una obra executada per la Generalitat després de reclamar-ho com a Ajuntament, i més carrers que s'han asfaltat, carrer Sant Francesc, el carrer del Tren, el carrer Violeta, el carrer del Teatre, el carrer Candela, el carrer Vilà, el carrer Balmes, el Lluís Martinell, Josep Maria Fàbregas, Ignasi Serró, Pere Català Pic, mossèn Martí, el carrer Ullà i Rabàs, el passeig de l'estació, tots els laterals i el voral d'entrada a la ciutat per Mas Miquel. També dir-los que enguany ja està en licitació el que és l'asfaltat que fem cada any al polígon industrial i que enguany, d'acord amb l'associació d'empresaris del polígon, asfaltarem el que és el lateral de baixada de Carrer del Pla, també està en licitació. I també en licitació l'asfaltat dels carrers Avenir i el carrer Illes Balears. I també en les properes setmanes licitarem la renovació del col·lector del carrer Carles Magrinyà, el col·lector d'aigües residuals i també asfaltarem tot el carrer Carles Magrinyà. Així com també l'asfaltat dels carrers Paborda, Freixa, Carles Cardó i un tram del carrer Isabel Mora al barri de Mas Clariana. Pla de xoc també quan me parla d'espais lliures, amb una inversió feta de més de 650.000 euros. El Fornàs, el Vilà, la Passa als Quartiers, el Parc Anil, el Centre Històric a Foscaldes, el barri de la Colla Vella, el barri del Camp, els pisos de Closa, les comarques de Santa Gemma, etc, etc, etc. I també dir-li que en breu adjudicarem les obres de millora tot el que és l'entorn de la pista de Foscaldes i també un parc de salut al barri de Sant Josep Pobre i la instal·lació de més bancs al passeig de l'estació. També parlen de pla de xoc en neteja i en especial al centre històric. Doncs ve dir-li que 5 dies a la setmana neteja intensiva amb màquina i PO i 2 d'escombradora manual. 4 dies a la setmana de fregat intensiu en especial al pati a Sant Roc, a les places del Blat i de l'Oli, al carrer de la Cort, a Església i Cau Jueu i als arts del Celler del Pavordre. I a més, 6 dies de la setmana, és a dir, cada dia, canvi de totes les papereres i a més neteja de punts conflictius. Som conscients que hi ha punts calents i aquells són els que incidim més. També cada dia recollida dels contenidors de rebuig orgànica i també recollida d'objectes a l'entorn dels contenidors 2 vegades al dia, de dilluns a dissabte, i el diumenge també fem aquest servei d'un cop al dia. I ja acabo, senyor Invernon. Per nosaltres el pla de xoc és la feina del dia a dia, la feina que hem estat fent i que continuarem fent. Per tant, votarem que no a la moció que ens han presentat. I ara té la paraula per part de la CUP, senyor Vidal. Perdó, senyor Tondo, té la paraula.
Sí. Bona tarda, alcaldessa, regidora, regidors. Senyores i senyors, pel que fa a la moció presentada pel grup del PSC respecte de la millora del servei de neteja, nosaltres hem d'avançar que els regidors d'Esquerra Republicana ens hi abstindrem. Ens hi abstindrem perquè el motiu de la nostra decisió és que la moció que ens presenten és tan genèrica que només es pot interpretar com una estratègia i nosaltres no participarem de la seva estratègia. D'anar presentant mocions demanant generalitats de les quals difícilment es pot estar en contra. És a dir, tothom volem que Valls estigui net. Els vallencs i les vallenques volem que tot estigui net i polit i que l'espai públic estigui en perfectes condicions de revista i nosaltres també. Això és evident. Ara bé, com ja els vaig dir en l'anterior moció, tot té un cost i aquest cost comporta una responsabilitat. S'ha de ser conscient. I entenem també la posició dels que voten en contra d'aquesta moció, ja que hi ha treballs a fer i a dur a terme, i que aquests, però tot és millorable. El que vostès pretenen en realitat és condicionar el govern imposant uns terminis sense responsabilitats. Tot i això, el nostre compromís és el de transparència. Transparència al màxim, i és per aquest motiu que no tenim inconvenient a obrir portes i donar informació. Com ja vàrem dir en el darrer ple, en la moció que vam presentar, en una qüestió que afectava a la regidoria de mobilitat. Per tant, no anirem al seu ritme, a un ritme que vostès fixin, si de 6 mesos o un any o menys. La neteja i el manteniment dels espais públics és una responsabilitat de l'Ajuntament i mai hi anirem en contra i voldrem millorar-lo, però aquesta moció és estratègica. I des de RC creiem que el més escaient és abstenir-nos per tal de ser coherents amb el nostre compromís de transparència amb la ciutadania, amb l'equip de govern i amb les àrees a qui correspon la decisió d'aquesta moció.
Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La CUP votarem a favor d'aquesta moció, tanmateix sí que volem recalcar que la millora de l'espai públic no passa només per tenir uns carrers nets i polits, sinó que també ho fan les persones i la vida que hi fan. Una ciutat amable també té a veure amb gent amable, una administració amable i en prioritzar les cures. Creiem, doncs, que espai i persones han d'anar lligades, ja que els llocs nets o bruts no són res sense la gent que els habita. En aquest sentit, volem afegir algunes qüestions que millorarien l'espai públic des d'un punt de vista integral i que queden pendents per tractar en aquest Ajuntament. La cohesió social, la prioritat pels vianants, passant per l'elaboració d'un pla de mobilitat que es repeteix a cada ple, però que segueix pendent, l'urbanisme feminista, el sentiment de pertinença, el comerç local, tot això molt més ens ajudarà a tenir una ciutat més neta des d'un punt de vista més holístic. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Nos ha enumerado, señora alcaldesa, un montón de aportaciones económicas que se han hecho para la limpieza, la mejora de la ciudad. Y ciertamente cuando uno pasea por la ciudad, pues no se ven reflejadas estas inversiones que se han hecho económicas. Yo estoy de acuerdo en que se necesita una mejor atención en la ciudad, en la limpieza. Hay muchos grafitis por todos los sitios, hay pegatinas, hay, en fin. Y bueno, a pesar de ello, yo me voy a abstener en esta moción.
Molt bé, alguna altra intervenció, senyora Invernona?
Sí, senyora alcaldessa, vostè ens està dient que està, que pel que totes les referències que ens ha fet, per vostè la ciutat està perfecta. Agrair-li que realment doncs, estiguin fent totes aquestes actuacions, però seguidament li faré una enumeració d'alguns exemples perquè vegin doncs, que encara està així i que la nostra moció està basada doncs, en fets reals i que a dia d'avui encara hi són. Alguns d'ells, fotografies d'avui mateix al matí, per tant, li farem una enumeració sense anar més lluny. El carrer Matller, Sant Josep Obrer, diferents tipus d'il·luminació. El carrer Mirador, a la Xamora, una tapa de clavegueram enfonsada. La carretera del Pla n'hi ha més encara així. El carrer Aladioms, al Fornàs, una vorera totalment aixecada que podria causar un problema als vianants. A la plaça President Companys, al Fornàs, el carril bici pintat sobre un paviment totalment irregular i amb esquerdes. Al carrer Sant Antoni, fortes olors per orins, pràcticament és impossible caminar-hi. Al carrer del Roser, dia sí dia també, ple d'excrements d'animals i d'orins. Al pati, hi ha rajoles que al caminar s'aixequen. A la plaça de l'Oli, a sota els porxos, hi ha un terra pràcticament negre brut. El diumenge, al matí, encara hi havia restes del mercat del dissabte. A la plaça dels Quartels, paviment totalment escardat, un parc infantil poc cuidat i ple d'excrements. El passeig a l'estació segueix en ple d'excrements d'ocells. I així podríem seguir un llarg llistat, però crec que no és el cas i tampoc és l'objectiu que ens porta aquí, ja que la nostra proposta és en to positiu perquè creiem que Valls pot estar millor del que està ara. I el regidor Pau Tón, documentar-li doncs, que estaria molt bé doncs, que això, igual que la CUP, que el Grails i el seu vot a favor, que ho haguéssim pogut parlar abans per poder acordar doncs, uns terminis més adequats. Si més no, doncs, dir-li que no parteix de cap estratègia, sinó de la realitat que la ciutat està vivint, que és aquesta que ara mateix li acabem d'enumerar. Gràcies.
Senyora Invernon, com és lògic, en una ciutat a la via pública sempre hi ha coses. Aleshores, hi ha coses que s'han de fer encara, però tenim tota la gent que tenim al carrer és per millorar el dia a dia de la ciutat, i és el que estem fent. A nosaltres ens va molt bé les reunions amb associacions de veïns, que són els que ens proposen i ens diuen aquelles coses que estan malament i que si avui ens ho diuen, demà estan fetes. També li diria que hi ha les comissions informatives, abans hi havia algun regidor que estava a l'altra legislatura que sempre deia, ostres, Dolors, o el regidor que li tocava, i això que està malament també, ens podeu fer aportacions, l'oposició, per construir la ciutat també. Només això, que si hi ha alguna cosa malament, si m'ho fan arribar, la nostra feina és poder-ho arreglar. Per tant, li agrairé que aquelles coses que hi hagin que ens ho facin arribar i l'atendrem perfectament. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Sis vots a favor, nou en contra i 5 abstencions.
Molt bé, doncs passem al 14è punt, que és precs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari? No, doncs hi ha algun prec per part del PSC?
Sí, gràcies. Bé, nosaltres tenim un prec perquè ens vam reunir fa uns dies amb l'Associació de Veïns de les Comarques i ens van traslladar en nom seu i també en nom de l'Associació de Veïns de la Fraternal i de Santa Madalena doncs, algunes reflexions, no? Algunes respecte al tema del parc sanitari, que ara no hi entraré, no és l'objecte d'aquest prec, però sí un respecte a la situació o la ubicació de la caserna de la policia local, no? Els veïns estan preocupats pel coll d'ampolla que poden suposar a la sortida del pont del Sant Pou amb l'enllaç doncs, en el barri de la Fraternal, les obres que s'hagin de fer en la construcció de la caserna de la policia local i també un cop feta la policia, la caserna de la policia, doncs, la impossibilitat o la mancança d'aparcament en aquella zona i també les dificultats de mobilitat i de la viabilitat que hi hagi en aquesta zona. Aleshores, clar, nosaltres el que els demanem en aquest prec, el que els voldríem demanar és la possibilitat de que com a govern municipal estudiessin la possibilitat de que en l'entorn doncs, de l'encreuament entre el pont del Sant Pou i el barri de la Fraternal es pogués doncs, habilitar un espai que servís un aparcament dissuasori o de zona blava, com es tenia a la zona de l'escorxador, i també que s'ordeni la viabilitat de manera que no suposi doncs, un problema a la connexió del barri de les Comarques i del barri de la Fraternal i, evidentment, també de Santa Madalena, perquè s'entén que els veïns i veïnes de Santa Madalena i els de Mas Clariana també passem doncs, per aquesta zona, una ordenació que faci que el trànsit en aquella zona sigui més fluid i que, en tot cas, doncs, això es pugui parlar amb els veïns d'aquests barris. Gràcies.
Molt bé, per part de la CUP.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En el passat ple, on es va aprovar les ordenances, l'equip de govern va aprovar retirar les bonificacions fiscals de l'IBI per instal·lacions d'aprofitament solar. Bonificacions que són àmpliament utilitzades pels municipis de Catalunya per incentivar l'adopció de l'autoconsum en el camí de la transició energètica. Creiem que tenim mancances en el que seria el capítol 1 de la transició energètica. Aquest capítol és el que permet saber en quina situació estem i aquestes dades són imprescindibles per poder valorar què fem. Per tant, us demanem saber si aquest ajuntament ha desenvolupat el capítol 1 de la transició energètica i si aquest ajuntament té les dades de quanta energia consumeix baix i en quin valls i en quin punt de la transició estem i on cal arribar. Hem sol·licitat a l'Oficina Comarcal de Transició Energètica que ens facilités unes quantes dades per poder visibilitzar com tenim la feina de transició en el municipi. I només estem començant. Valls té un total de 444 instal·lacions d'autoconsum legalitzades des del 2018, de les quals una mica més de la meitat són grans instal·lacions al polígon i que generen un 3,44% de tota l'energia consumida en el municipi, que en realitat seria un 1,6% si tenim en compte el Proencat de 2050, que preveu una transició energètica fins al 2050 i on es calcula que es produiria un augment del consum elèctric del 214%. Això posa de manifest que la feina per fer avui dia encara és ingent, anem tan i malament. Per tant, us demanem que feu públics els objectius que, en quant a quin augment de producció fotovoltaica preveieu anualment per arribar als objectius de la transició energètica, així com quanta energia preveieu que s'autoprodueixi pel 2030 i què es farà per assolir aquest objectiu. Us demanem que mostreu clarament, com a administració local, quina és la vostra responsabilitat en assolir els objectius de descarbonització i ho apliqueu en les vostres accions. Creiem que les bonificacions o ajudes per aquest tipus d'instal·lacions s'haurien de repensar i, per tant, acotar, però en cap cas eliminar. Es podrien concedir subvencions en base a la renda dels sol·licitants o de la unitat familiar, per exemple, o es podria simplificar i fer-ho en base de l'IBI que es paga, o es podria simplificar més i distingir si es tracta de vivendes unifamiliars o plurifamiliars. També es podria limitar la bonificació total en un percentatge concret de la inversió realitzada, fent-ho així més equitatiu. Es podria repensar i ajustar en uns paràmetres més acotats. Per tant, us demanem que valoreu la utilització d'aquests paràmetres i límits en les bonificacions abans de plantejar-ne la supressió. No oblidem que aquesta bonificació de l'IBI en el nostre municipi és una inversió, cosa que no poden explicar tots els municipis. Doncs a Valls hi ha almenys 4 empreses que s'hi dediquen, quasi exclusivament, més tots els instal·ladors que ho fan esporàdicament. Us demanem doncs, que valoreu també l'impacte sobre les empreses de Valls que viuen d'aquest sector i l'impacte d'aquesta modificació de la bonificació. un estudi del potencial fotovoltaic de les cobertes que ha fet la Universitat Rovira i Virgili, en el que es calcula que en cobertes es podria arribar a Valls a produir 26 vegades més energia de la que es produeix actualment en les cobertes de Valls. Us demanem, per tant, que apliqueu més mesures, que no sabem si teniu prevista alguna per fomentar les instal·lacions fotovoltaiques i d'autoconsum. També us demanem que us ajusteu a les mocions i el que aquest Ajuntament ha anat dient sobre la transició energètica. Recordem que es va aprovar una moció la legislatura passada, però si no es fa la feina no serveix per res. Si aquest equip de govern vol que Valls generi l'energia dins de la zona urbanitzada i de propietat local, cal fer molta feina, perquè si no es fa acabarem amb grans macroparcs en zones rurals amb un fort impacte negatiu sobre el territori. Per acabar, Valls es troba en la posició 631 d'un total de 951 municipis i urbanitzacions avaluades en tot Catalunya en el percentatge de cobertura del consum a partir de l'autoproducció. Estem en la posició 14 dins de l'Alcamp sobre 23. Us demanem que reviseu la llei de canvi climàtic, concretament l'article 37 de la llei 16/2017 de l'1 d'agost, on literalment diu que es fixa com a objectiu de la fiscalitat ambiental que les administracions públiques de Catalunya han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos d'efecte hivernacle i han d'incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l'adaptació al canvi climàtic o la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle quan sigui possible tècnicament i econòmicament. És a dir, que si no ho incentiveu fiscalment hauríeu de justificar per què tècnicament no es pot. Us demanem, doncs, que feu públiques les dades que heu fet servir per prendre la decisió i que la justifiquen, més enllà de les plaques ja estan barates. Creiem i demanem que s'hauria de recuperar la bonificació de l'IBI, ja que les dades mostren que hi ha molt per fer i això és el mínim que hauríem d'estar fent. Així, l'últim que us demanem, doncs, és que us prengueu seriosament la transició energètica i no només us poseu les piles, sinó també que impulseu i sigueu exemple del que cal fer, no de com no fer-ho. Gràcies.
Molt bé. Només dir-li que estem a l'apartat de precs, senyor Vidal. Per part de Vox hi ha algun prec? Hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.